Hola, benvingudes a Escenaris Volàtils, el podcast de Grec Festival junt amb les biblioteques de Barcelona. Des d'ara mateix comencem a desfilar noms, espais, disciplines i propostes d'aquesta gran festa de les arts vives que se celebra des del 26 de juny al 4 d'agost. El viatge del Grec 2024 fa arribar a la nostra ciutat un munt de rutes creatives vingudes d'arreu per dialogar amb els talents locals i interpel·lar el públic amb la complicitat dels amics que es reuneixen entorn una foguera. I a tot això nosaltres li posem so a través de la nova veu que ara tenen les biblioteques, la seva ràdio, Ràdio Maconda, una ràdio cultural i comunitària que forma part de l'XRCB, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, i que sona des d'aquest estudi de la biblioteca Gabriel García Márquez. L'equip d'Escenaris Volàtils el formen un corus de veus i caps i mans també colorit i virtuós, darrere i davant dels micros. La Montse Pozo, el Julián Figueras, l'Anna Sánchez i aquest qui us parla, l'Albert Fernández. Així que escolteu, apropeu-vos al podcast i oblideu-vos de tot, perquè nosaltres mirarem de no oblidar-nos de res. Si et demanes pel títol del programa, Escenaris Volàtils, doncs mira, és que aquí som vaporosos, lisèrgics, i ens agrada que es volatilitzin idees, amfiteatres, davant els micros i dins els caps. Atentes, perquè al final de cada entrevista d'aquest podcast hi haurà un desenllaç imprevist i dislocat on la sensatesa s'esvaeix. En l'airen ja aquest Escenaris Volàtils 2024. Contempla de prop la flama de les arts vives i apropa't a la ràdio.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Està viu i batega, muta i creix. El Grec Festival de Barcelona desplega horitzons múltiples i canviants, però sempre amb una direcció i sentit. La gran celebració de les arts escèniques de la nostra ciutat ens mostra sempre noves maneres de mirar el món per tal de recórrer camins que, en definitiva, són propis. Tants artistes, talents, coneixements, cultures i procedències s'apleguen sobre una perspectiva que posa en relació l'escena i les persones, la història i el present. El viatge d'aquest Escenaris Volàtils 2024 no tindria cap sentit si abans de tot no ens trobéssim amb el millor guia i narrador possible. Per tal d'orientar-nos entre tantes històries, espectacles i relats remots que es relacionen amb els nostres dies, rebem Escenaris Volàtils ni més ni menys que el director del Festival Grec, el Francesc Casadesús.
De l'asfalto prosigue un camino de tierra.
Hola, Cesc, benvingut.
Hola, com estem?
Doncs aquí estem, amb tota la flama encesa sobre el Grec 2024, i ara que l'encetem, el festival, pensem en els finals, en les conclusions, una mica perquè expliquis tu els vostres plantejaments d'aquest Grec 2024. Perquè en acabar cada Grec, tothom, des del públic, als artistes i aquells que hi treballeu, sentim com una mena de mirada ampliada, no? I certa deriva cap a un nou camí interior. El d'aquest Grec 2024 és un programa que desborda complicitats, no? En l'àmbit local i internacional. Tenim artistes que conviden altres artistes, mestres que s'emmirallen en noves generacions, veus de fora invocades en discursos íntims, escenaris insòlids, barreges i mixtures de tota mena. No sé si podríem desfilar com a grans pilars d'aquest Grec 2024, Cesc, els mestres i els referents, el talent que hi ha a Barcelona, l'amistat com a guspira fundacional de l'art i la història del teatre a partir de les obres basades en textos literaris.
Bé, moltes gràcies per aquesta anàlisi que has fet de la programació. És cert, aquests són els eixos que porten una mica, t'ajuden a triar els espectacles i a donar una coherència tot plegat, però sobretot, tenim, penso jo, molt bons espectacles, fantàstics artistes i un estiu per davant que ens permetrà disfrutar i gaudir moltíssim de les arts escèniques.
I tot això, aquest estiu i aquesta inspiració es copsaria a partir de la idea de reunió i intercanvi, no? Perquè en un festival com el Grec que reuneix teatre, dansa, circ, música, cinema i altres disciplines de vegades una mica oblidades, com podria ser el circ o les agrupacions corals, totes si són representades aquí, innervant diversos escenaris de la ciutat, des de les grades de l'amfiteatre del Grec, a sales de proximitat, biblioteques, la filmoteca i també fins i tot espais museístics i patrimonials.
Nosaltres hem resumit com el leitmotiv, el lema d'aquest festival, amb un compartim històries. Hem fet un festival per trobar-nos al voltant del foc, per explicar històries, per fer aquest acte tan essencial de les arts escèniques, que és... hi ha una persona que explica una història i els altres escoltem, no? Que finalment és l'essència del teatre, és l'essència també de la vida, no? De trobar-nos els amics al voltant d'un foc. Per tant, aquest foc que ens reuneix, aquest foc que ens conforta, ens dona escalfor, també és una metàfora bonica de l'estiu, de les fogueres de Sant Joan, d'una cosa tan mediterrània com és la ciutat de Barcelona i el seu teatre grec.
Clar que sí. I en l'edició d'enguany torna a sentir-se poderosíssima l'aliança entre el Grec i el Consorci de Biblioteques de Barcelona i, evidentment, aquestes grans afinitats afloren a partir dels textos, no?, dels llibres, d'aquells espectacles basats en obres literàries. Això es fonamenta, per començar, amb els clubs de lectura del Grec 2024, perquè el públic més àvid i esmolat pot llegir i analitzar al detall les novel·les o les obres que inspiren algunes de les dels espectacles. Diguem-ne que ja és com una cosa, una pota essencial de cada Grec, no, Cesc? Els clubs de lectura que esdevenen entre les biblioteques i el Grec.
Sí, d'entrada és evident que molts dels espectacles que s'estan fent avui en dia són inspiracions de llibres, d'històries, al final, no?, de narracions d'històries. Molt teatre que és adaptació també de novel·la, però per mi hi ha una cosa molt important i és que les biblioteques de Barcelona i en general les biblioteques són un espai de cultura, un espai de trobada, un espai per persones curioses que volen saber més coses, no? Llavors, aquesta possibilitat de llegir un text, veure la seva adaptació al teatre o en una biblioteca tenir més informació de la història del teatre, de la cultura en general, fa que l'aliança sigui inevitable i que ens trobem sempre en algun lloc del camí, no? I en aquest cas... doncs triem espectacles per fer una tria, una selecció, triem espectacles que estan basats en obres literàries com un de les primeres possibilitats de fer coses junts.
Un d'aquests espectacles és Elizabeth Costello, que es pot veure al TNC els dies 6 i 7 de juliol, però té la representació, aquesta obra basada en un llibre del Coetzee, en un club de lectura conduït pel Nil Martín el dimarts 2 de juliol a les 6 i mitja a la Biblioteca del Clot Josep Benet.
Bé, l'obra és meravellosa. És una obra que jo he tingut el goig de poder-la veure. La veritat és que recomanaria a tothom que vagi a veure aquest espectacle que, si pot, llegeixi el llibre. No és un llibre molt, molt llarg, és curtet. Uh-huh. Coetzee, Premi Nobel de Literatura i, per tant, doncs, qualitat en l'escriptura. I en aquest cas és un director polonès que es diu Krzysztof Barlikowski, que ha fet una adaptació extraordinària. El llibre consisteix com en 7 històries morals, 7 capítols. Una senyora, Elizabeth Costello, que és un personatge de ficció, que viatja per universitats del món, que va fent com lliçons morals sobre el medi ambient, sobre el feminisme.
Ella és com una escriptora, no?
Una conferenciant. Sí, és una persona que ha escrit diversos llibres, però que va donar conferències per diferents universitats del món explicant, doncs, la seva mirada al món sobre diversos temes d'actualitat. I aquest és això és el llibre, llavors l'adaptació s'ha fet a partir d'aquesta mateixa estructura i és impressionant, és molt bonic. I com deies tu, el que nosaltres convidem amb aquests clubs de lectura és que es faci una lectura, si vols tu, més solitària del llibre, però després sempre hi ha una trobada on es comenta el llibre en comú, com fan els clubs de lectura, i es pot donar l'opinió i, evidentment, després també anar a veure l'espectacle junts, si es vol.
I l'altre club de lectura a mida és Entorn Tots Ocells, que és aquest espectacle que podrem veure en un escenari insòlit, que és el Teatre La Biblioteca, del 25 de juny al 28 de juliol, la seva contrapartida en el club de lectura a la Biblioteca Sant Pau Santa Creu el dimarts 9 de juliol a 6:45, també conduïda pel Nil Martín.
Tots Ocells és un text de Wajih Muhabbad, que és un autor d'origen libanès, que fa un retrat, una reflexió sobre... En realitat és un tema lamentablement de molta actualitat sobre el conflicte Israel-Palestina a partir d'un text preciós que ens retrata una mica aquest tema tan punyent i acabem, doncs, una mica amb la reflexió sobre la identitat i en aquests llocs tan complexos i conflictius. Des de la poesia ens explica un conflicte i ens emportem una reflexió molt profunda, molt bonica, amb molta bellesa.
Una altra cita especial que plantegen el Grec i les biblioteques són els seus itineraris literaris. A En aquest cas, la Barcelona de Guimerà, una ruta relacionada amb l'obra literària de l'Àngel Guimerà i amb l'espectacle d'enguany, Cançons d'amor, de desamor i de pirates, de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, dirigida per Lluís Omar. Aquest itinerari es pot gaudir el dissabte 6 de juliol a les 10. Ara el desvetllem una mica, si vols, Cesc, sense donar moltes pistes. No sé si tu les coneixes, però sí que hem de dir que cal inscripció prèvia per fer aquest acompanyament. No sé com de poderós i significatiu per tu és poder aprofundir d'aquesta manera en els textos, no? Fent aquesta mena de recorreguts literaris.
Home, és molt bonic. Realment, el que és bonic és que les activitats del festival no s'acabin només amb seure en una cadira i veure un espectacle, sinó que si tu vas preparat, has llegit, saps què vas a veure, ho gaudeixes moltíssim. És com qui, no sé, sap una recepta de cuina i sap els ingredients i els va assaborir mentre va tastant tot allò, no? Llavors, per mi és anar preparat, format, sabent assistir a un espectacle amb aquest coneixement, fa que el gaudeixis d'una forma molt diferent. I en aquest cas, aquest any, ja que era l'any Guimerà, hem buscat també una forma de reivindicar la figura d'Àngel Guimerà a partir d'un passeig per Barcelona que doncs, anirà des de la plaça Bonsuccés fins a l'Ateneu Barcelonès, etcètera, etcètera, i s'anirà recorrent una mica doncs, la vida, l'obra de Guimerà, per després gaudir d'aquest espectacle. Que a l'espectacle no hi ha només Guimerà, també hi ha textos d'altres autors com una mica posant Guimerà a l'alçada de grans autors del romanticisme espanyol, com Rosalía de Castro, o com Gustavo Adolfo Bécquer, o com Espronceda, Zorrilla... Una mica és una vetllada poètico-literària que es farà al Grec i que inclourà Guimerà en una coproducció que farem amb el Festival d'Almagro.
L'altre gran eix de la relació entre Grec i biblioteques és la guia de lectura. A partir de la programació del festival, les biblioteques ofereixen una guia de la història del teatre a la ciutat en referència als talents de Barcelona que participen al festival, i aquí trobem un munt de material. Trobem el material de les obres a les que ens hem anat referint fins ara, i moltes més. Per exemple, Cesc, també trobarem Fahrenheit 451, la fantasia distòpica del Ray Bradbury, perquè hi ha una obra que es va dir As Evidence, que es podrà veure al Mercat de les Flors de l'11 al 13 de juliol de 2024, que el que fa és com una deriva absolutament inusual del text del Ray Bradbury.
Clar, en aquest cas estem davant d'una obra que no és exactament una obra literària o una obra de text. També a vegades els textos serveixen per inspirar altres creacions. En aquest cas és una obra del creador Andrés Corchero, que treballa a partir de la dansa, i l'Andrés fa anys que es coneix amb un seu amic japonès que es diu Oguri. L'Andrés va estar vivint un temps al Japó i es van trobant al llarg dels anys per fer diferents projectes amb una relació d'amistat que dura fa molt, molt temps, i la seva font d'inspiració és aquest llibre. De fet, a l'escenari veurem tot de llibres, veurem la relació entre ells dos una mica. Sabeu que la història d'aquest llibre doncs ja és una època en la qual es prohibeix la lectura i la gent s'aprèn els llibres de memòria. Hi ha molta poesia i aquesta poesia es tradueix també en els cossos dels ballarins. Per tant, aquí sí que no sabrem la història del llibre, però amb el llibre llegit segur que també captarem molts més matisos en aquesta proposta artística.
Clar, aquí llibre i focs, dansa a dos entre la literatura i la posada en escena a càrrec de l'Andrés Corchero i l'Oguri, aquest coreògraf japonès, i cal dir que també hi ha un Santa Sanctorum, un temple on es poden consultar tot el material bibliogràfic. És el que li diem el centre de referència, que són algunes biblioteques de Barcelona, oi, Cesc?
Sí, exacte. L'any passat vull agrair especialment l'esforç que va fer la Biblioteca del Poble Sec, i enguany, per anar també arribant a més llocs de la ciutat, seran dues. Serà la Biblioteca del Clot, Josep Benet, i la Biblioteca Sant Pau, Santa Creu, que seran els espais de referència del Grec, i aquí hi haurà doncs, material bibliogràfic al Cerdà Bol Festival, aquests llibres que estem comentant que després fan les rutes literàries, o sigui que qui vulgui també pot tenir en aquestes biblioteques de referència i, evidentment, a les altres, si els demanen préstec, tot aquest material que s'ha agrupat i col·leccionat a càrrec dels fantàstics professionals de les biblioteques de Barcelona.
Molt bé, doncs mil i una rutes en aquest viatge immersiu en el que ens has acompanyat, Cesc Casadesús, un viatge panoràmic i superil·luminat a través del Grec 2024, però això és l'Escenaris Volàtils. Escenaris volàtils, que té una vessant distòpica, com ja coneixes de l'edició del 2023, aquesta aventura radiofònica sempre conclou cada conversa posant tot potes en l'aire i girant el món del revés. Així que, a moda de conclusió, Cesc, mentre es van desdibuixant i s'evaporen totes les sales, atrezzos, obres, les mateixes actrius i actors, els directors que hem comentat fins ara, podríem, per exemple, esmentar que és la darrera edició del Grec que dirigeixes, després de 8 anys com a director artístic. No sé si tens un comentari a fer abans de que se'n vagin tots els escenaris de la vista.
No, bé, toca fer el festival d'aquest any, espero disfrutar-lo moltíssim i convidar a tothom que triï de la programació del festival, ni que sigui un espectacle el que els interessi més, però que gaudeixin, que és un festival de la ciutat, és per nosaltres, és per la gent i els ciutadans d'aquesta ciutat, i l'hem de saber disfrutar.
Molt bé, doncs ara anem a la pregunta dislocada, la que apela a altres escenaris. Posem que acaba el Grec 2024... El Cesc Assadasús és ben feliç i després d'un any sabàtic, que no sé si te'l prendràs, m'ho estic inventant això ara, decideixes crear un altre festival d'arts escèniques, però busques ambients, àmbits més extrems, nous imaginaris. Així que, Cesc, en els escenaris volàtils d'aquest 2024 et demano, quin escenari esculls per a celebrar el teu festival evanescent i volàtil també, i radical i d'una altra manera? Per exemple, podria ser el mateix port de Barcelona, però fent una mena de festi, que diríem el port sessió contínua d'arts en viu, allà amb tots els transatlàntics hiperpoblats constantment arribant.
Bé, jo crec que ara mateix, com que jo ja fa temps que estic per la zona de Montjuïc, crec que a la muntanya li aniria molt bé a un festival que permetés descobrir racons que a vegades no sabem, i fer propostes artístiques per diferents racons, itineraris, passejos per la muntanya de Montjuïc, penso que seria prou divertit.
Vale, molt bé. O sigui, entre el port i la muntanya, tu escus la muntanya, perquè també podria ser un escenari al Rovell de l'Ou de la ciutat, a les mateixes Rambles de Barcelona, amb tot el seu ambient genuí i col·lapsat.
Podria ser, però em sembla que és bastant més difícil ara mateix pensar en un passeig per la Rambla, segur, però m'agradaria, a mi m'agrada més una mica el silenci,
allà,
la intimitat.
Amb les maletes de rodes, els clàxons, sí. La gent, les paelles...
Ara necessito una mica de silenci, la veritat, després de tant d'estrès i de tant festival. Però bé, escolta'm, per què no? Ja hi pensaré.
Mira, et donem dues opcions més. Una mica més plaentera, si vols, que seria escollir, en comptes de Barcelona, tan mediterrani i tanta Barcelona en la que t'has inspirat en els darrers anys, anar a una altra ciutat del món, la que triïs pels motius que tu escollis.
Per fer un festival, vols dir? O per anar de vacances.
Clar, això està molt bé. Pot ser un destí tropical, pot ser el que tu vulguis, around the world, al voltant del món, el que tu triïs, per fer un altre festival d'arts escèniques o per anar de vacances.
A veure, a mi una illa grega em sembla que és un lloc que m'hi podria trobar per les dues coses.
Illa grega, jo també t'ho compro. Però el darrer destí al que et convido és que potser feu un altre espectacle, una altra manera de viure les arts escèniques, que seria directament viatjar a l'espai exterior, a un altre planeta, constel·lacions distants, l'infinit sideral.
Sí, bé, de fet tenim un espectacle que passa a Mart aquest any al Festival Grec, que parla de les colònies de Mart i que és un espectacle futurista, però per què no? Potser algun dia hem de pensar en festivals d'arts escèniques en un altre planeta, amb la ingravidesa.
Exacte.
Es tracta de somiar, no?
Somiem amb mons impossibles, arts vives, escenaris insòlits i escenes poderoses. Quanta imaginació i quanta fascinació amb el Grec. Cesc, moltíssimes gràcies per guiar-nos pel Grec 2024, donar fonament a l'obra i a la representació i també jugar amb nosaltres als escenaris volàtils.
Molt bé, disfrutem del festival.
Ens veiem al Grec. Així comença Elizabeth Costello, de John Maxwell Coetzee.
Primer de tot, hi ha el problema de l'obertura, és a dir, com anar des d'on som, que és encara el lloc, fins a l'altra riba. És un senzill problema de travessar, de fer un pont. La gent resol problemes com aquests cada dia. Els resolen i, un cop resolts, continuen endavant. Suposem que, com sigui que s'hagi fet, ja està fet. Acceptem que el pont ja s'ha construït i que l'hem travessat. Què ens podem oblidar? Hem deixat enrere el territori on érem. Som al territori de l'altra banda, que és on volem ser. L'Elisabet Costello és escriptora, nascuda el 1928, per tant té 66 anys, va cap als 67. Ha escrit 9 novel·les, 2 llibres de poemes, un llibre sobre la vida dels ocells i una extensa obra periodística. És australiana de naixement. Va néixer a Melbourne i encara hi viu, tot i que entre el 1951 i el 1963 va viure a l'estranger, a Anglaterra i a França. Ha estat casada 2 vegades. Té 2 fills, un de cada matrimoni. L'Elisabet Costello es va fer famosa amb la quarta novel·la, La casa d'Eccles Street, 1969, la protagonista de la qual és la Maria Bloom, esposa de Leopold Bloom, protagonista d'una altra novel·la, Ulisses, 1922, de James Joyce. En l'última dècada, al seu voltant, s'hi ha desenvolupat una petita indústria crítica. Fins i tot hi ha un cercle Elisabet Costello amb seu a Albuquerque, Nou Mèxic, que publica una revista trimestral, l'Elisabet Costello Newsletter. La primavera de 1995, l'Elisabet Costello va viatjar, o viatja, en endavant present, a Williamstown, Pennsylvania, a l'Altona College, per rebre el Premi Stewie. Aquest premi s'atorga cada 2 anys a un escriptor de renom mundial, escollit per un jurat de crítics i escriptors. Consisteix en $50,000 en efectiu donats pel llegat Stewie i en una medalla d'or. És un dels premis literaris més importants als Estats Units. Durant la visita a Pennsylvania, a l'Elisabet Costello, Costello és el cognom de soltera, l'acompanya el seu fill John. En John és professor de física i astronomia en una universitat de Massachusetts, però per motius personals té un any d'excedència. L'Elisabet està una mica delicada. Sense l'ajuda del seu fill, no faria aquest viatge tan esgotador a través de mig món.
Elisabet Costello.
Ale o swoim koniku, jakim stały się zwierzęta.
Nie, gdyby to było łatwe, nie warto było tego robić.
Amb Elisabet Costello, alter ego indiscutible de l'autor, Coetzee crea un dels personatges més commovedors de la narrativa contemporània. Com totes les novel·les del Premi Nobel de Literatura 2003, Elisabet Costello representa una peregrinació cap al coneixement d'un mateix, apel·lant a la nostra consciència per cridar l'atenció sobre el món dels animals, la injustícia social i altres qüestions existencials. El muntatge Elisabet Costello, 7 lectures i 5 contes morals es pot veure el cap de setmana del 6 i 7 de juliol al Teatre Nacional de Catalunya. Aquest espectacle en polonès amb sobretitulació en anglès i català està dirigit per un dels grans noms del teatre europeu, Krzysztof Barlikowski, que enguany debuta en el Grec Festival de Barcelona.
I per parlar d'Elisabet Costello i el Club de Lectura que relaciona Biblioteques de Barcelona amb el Grec 2024, avui reapareix a Escenaris Volàtils Nil Martín, crític teatral i veu ancestral d'aquest podcast. Hola, Nil.
Hola, em sento com que he com baixat d'una altra dimensió, de cop he tornat a aterrar al planeta
Clar,
Terra.
Aquí petit asterís podcastaire, però l'any passat, quan l'Escenaris Volàtils 2023 va acabar, nosaltres ens vam fer incorporis.
Sí.
Tu, enguany, ets el responsable de 2 clubs de lectura que tenen a veure amb el Grec 2024 i el primer és aquest d'aquesta apassionant obra del Coetzee, que és Elisabet Costello. Creus que cal que el lector que va al club de lectura i no coneix l'autor, aquest Premi Nobel de Literatura 2003, l'escriptor sud-africà, cal posar-lo molt en situació?
Mira, jo et diré que jo no em vaig posar gens en situació, més enllà de saber qui era l'autor, saber que era el Premi Nobel i haver llegit una altra obra esperant els bàrbars. No, jo crec que no necessita de context perquè és una obra, com tu dius, doncs, que funciona molt en si mateixa, no? Sí que el context que jo donaria, entre cometes, no, al lector és... Tinc esperantès que és una obra que demana de tu, demana de la teva atenció, sobretot, no molt, i que també, inclús com un consell així més terrenal i casolà, si hi ha algun concepte que se t'escapa, alguna cosa que no entens, hi ha punts en què es pot posar una mica filosòfica, no és un problema, perquè també la mateixa Elisabet Costello entra en contradiccions, diu coses que després un company li diu que són una tonteria o a la inversa, no? En algun moment jo també pues m'he perdut en alguna disquisició filosòfica, i no és problemàtic, perquè no va tant del que vi passa en aquesta novel·la, no va tant d'una trama que calgui seguir, sinó que va més de conèixer un personatge i tots els personatges que l'envolten i d'entendre més aviat, doncs això, tota una reflexió sobre la literatura, sobre el món, i també sobre les velles glòries, no? Que també és un tema que hi és molt.
Com és aquest llibre? És un llibre fàcil d'assimilar? És un llibre complicat? Com és el text d'Elisabeth Costello de Coetzee?
Mira, Elisabeth Costello, jo et diria que no és un llibre fàcil en el sentit que no és un llibre que te'l puguis llegir tu a la platja allà i sigui una lectura àgil, però tampoc és un llibre difícil en el sentit que no necessites, jo crec, d'uns coneixements elevadíssims o sobre l'autor per assimilar-lo. Simplement és d'aquests llibres que s'han de llegir pausadament, perquè són un punt densos, però al mateix temps jo crec que està tan ben escrit a nivell de forma que discursos que podrien ser superdensos, doncs, t'entren molt bé. Al final, el llibre s'estructura en... són conferències. Cada capítol és una conferència.
Exacte, perquè la protagonista, Elisabeth Costello, és una escriptora i conferenciant, bàsicament, que és una mica un alter ego del mateix Coetzee, no?
Exacte. Sí, sí, de fet, hi ha molts temes sobre metaliteratura i tal, que jo trobo que és superinteressant i superintel·ligent, perquè des del mateix Coetzee fent reflexions sobre... que li pregunten a Elisabeth Costello que com... ho fa per escriure novel·les posant-se en un personatge del gènere oposat i li diuen que això és impossible, no? Al final és una reflexió com un guinyo a que ell ho està fent a la inversa, no?
Exacte.
Vull dir que està ple de referències d'aquest tipus, però també de pues, reflexions sobre el maltractament animal, sobre l'espiritualitat, sobre les humanitats, no? sobre el mal, per exemple. Tot integrat en les conferències, però no només hi ha conferències, també per mitjà diàlegs, amb el fill d'ella, amb una germana que és monja, no? Amb un company d'ofici que és, doncs, es dedica també al món de les conferències i que és així una mica sensacionalista, no? Bueno, tota una sèrie de personatges que apareixen. És un llibre molt, molt interessant i que jo tinc molta curiositat per veure com es pot transformar en un espectacle teatral, també.
Clar, l'obra que s'estrena el 6 i 7 de juliol al Teatre Nacional de Catalunya, dirigida per Christoph Barlikowski, l'argument que ens donen des del GREC, l'argument oficial que m'agrada molt llegir coses com tal qual. Elisabeth Costello és una escriptora solitària, reservada i tímida, a qui les conferències i els viatges li resulten un pes difícil de suportar que ella afronta amb una resignació irritada però impertorbable. L'escriptora, una mena d'alter ego de Coetzee, està de viatge impartint conferències en països diversos del món en les quals parla sobre filosofia, medi ambient i qüestions socials i existencials i apel·la a la nostra consciència cridant l'atenció sobre el destí dels animals, la injustícia social i l'exclusió de la gent gran i els malalts. Això s'ajusta al que parteix de l'obra, diguem-ne, literària, no, Nil?
Sí, sí. De fet, jo tinc la teoria que aquest muntatge del Barlikowski serà bastant, bastant, bastant ajustat al text. Més que res tinc aquesta teoria partint de la seva extensió, perquè em sembla que dura 4 hores. Llavors, jo crec que hi haurà bastant material textual literal de la novel·la. Ara, com el portin a escena, ja no ho sé.
És un misteri que descobrirem aviat, al juliol.
Exacte, sí, sí.
I així comença Tots ocells, de Bhakti Mohawat, en la traducció al castellà publicada per La uña rota.
Gran sala de una biblioteca universitaria de la costa este de los Estados Unidos. Mesas de madera barnizada, gente de todas las edades, ordenador y auriculares. En una mesa una joven estudia, sumergida en las páginas de un libro antiguo. Un joven pasa, se para en seco, vuelve sobre sus pasos y arranca el libro de las manos de la joven. Ella se levanta desconcertada, el joven analiza el libro con sorpresa. La mira. Se da cuenta de lo que acaba de hacer. Le devuelve el libro.
Perdón.
La joven coge el libro. Se sienta. El joven se va.
¿Puedo interrumpirte?
Ella se quita los auriculares.
Ninguno ha pronunciado tan bien mi nombre. Guajida. Guajida, ¿por qué ploras?
Es un pinche bolín, es... Ets incapaç de defensar el teu fill.
Veus els actors que es deixen anar i que per mi és com un tour de force entre ells i l'espectador.
Vosaltres heu estimat mai? Jo entenc el dolor del meu avi i entenc el teu color i entenc el dolor del meu poble. Però davant l'amor no hi ha res a fer. Si dius una cosa molt greu, dius això.
Les creacions de Wahdi Mouawad són presents al Grec Festival de Barcelona des de l'any 2015. La companyia La Perla 29, liderada pel director Oriol Brogi, torna a portar una obra de l'autor libanès al Teatre La Biblioteca, del 25 de juny al 28 de juliol. Amb intèrprets de la magnitud de Guillem Balart, Xavier Boada, Joan Carreras, Màrcia Cisteró, Marisa Josa, Míriam Mucles, Xavier Ruano i Clara Segura, les funcions de Tots ocells arrencaran aplaudiments durant tot un mes al Grec 2024 i tornaran a representació els propers mesos de setembre i octubre.
L'altre club de lectura serà sobre Tots ocells, de Wahdi Mouawad, portada escena per Oriol Brogi i la seva companyia, La Perla 29, al Teatre La Biblioteca, des del 25 de juny al 28 de juliol. Aquest text, que està editat en castellà, Nil, Todos pájaros, publicat per La Uña Rota, però sabem que aviat, quan torni Tots ocells als teatres després del Grec, serà publicat en català també per Periscopi, ja és un text teatral. Quina dificultat o quina senzillesa li veus a fer un club de lectura sobre un text que ja és teatral?
Home, jo crec que és molt més senzill. Primer perquè la meva formació és més de teatre que de literatura. Llavors, jo m'hi sento com molt més a prop, no? I després perquè ja ens dona moltes més pistes al text mateix del que veurem en escena.
Clar.
És molt més fàcil de... Evidentment, faltarà veure com, eh? Però ja ens dona moltes més pistes que el contingut de text que veurem en escena serà aquest.
Clar.
Pots fer ja, no?, com l'obra, no?, perquè com que veus els personatges, és una cosa molt xula de llegir teatre, que tu en el teu cap pots assistir a una representació imaginària. Això no sé qui ho deia, però ja vaig sentir algú.
Ara ho comentarem amb el Guillem Balart i la Míriam Mucles, però precisament això, com de difícil és copsar l'imaginari que un lector té quan llegeix una obra de teatre, perquè és directament sí que t'estàs imaginant els personatges d'una manera gairebé potser menys abstracta que quan és una obra literària, i després posar-ho a escena, clar, tal com ho faran al Teatre de la Biblioteca, La Perla 29, suposo que totes les imaginacions quedaran potser superades, no?
Jo crec que sí, perquè, a veure, per començar, l'espai de la biblioteca és superguai, és un espai molt singular. El Brogi, la veritat és que té el cul bastant pelat de dirigir obres de Mouawad, n'ha dirigit un munt, no? I a part, doncs, el repartiment que ho aixeca... Hi ha des de gent joveníssima superpotent com això, com el Guillem Balart i la Míriam Mucles, que els veu entrevistat aquí, no? A gent com consagradíssima com el Joan Carreras o la Clara Segura. O sigui, jo crec que llegint el text ens colpirà, perquè és un text colpidor, és un text potent i molt actual, perquè encara que s'ha escrit fa uns anys parla d'un conflicte que llavors ja existia però no estava de moda, que és el conflicte entre Israel i Palestina.
Uh-huh.
I clar, doncs, ja ens impactarà molt la lectura, però jo crec que la posada en escena, doncs, encara més.
I pel club de lectura t'acompanyarà el mateix Oriol Brogi.
Exacte, això és fantàstic, perquè d'alguna manera enriqueix molt, perquè jo, si faig el club de lectura només amb la gent que ha llegit el llibre, doncs podem comentar la novel·la, podem compartir opinions, que bàsicament això és un club de lectura, eh? Jo no soc un erudit de res, llavors és més obrir l'espai per compartir que no fer lliçons de res. Però si tenim l'Oriol Brogi, doncs sí que a més doncs podem contrastar amb la manera en què ell, també com a director de l'espectacle, ha pogut interpretar el text, no? N'ha pogut fer una lectura, no? I entendre una mica més com han fet aquesta traslació del text a l'espectacle.
Doncs confiem que esteu llegint aquestes obres, Tots ocells de Wahdi Mouawad. El seu club de lectura és el 9 de juliol a la Biblioteca Sant Pau Santa Creu a 6:45, amb el Nil Martín aquí present i l'Oriol Brogi. I el club de lectura d'Elisabet Costello, obra de John Maxwell Coetzee, és el 2 de juliol a 6:45 a la Biblioteca El Clot Josep Benet, amb Nil Martín himself, aquí el tenim. No et perdràs, no? Perquè jo sé que hi ha anecdotaris teus sobre arribant a puestos que no són als clubs de lectura i volatilitzant escenaris.
Sí, si l'any passat algú que està escoltant això també es va apuntar als clubs de lectura, sabrà que vaig arribar 15 minuts tard al de la plaça del Diamant, perquè vaig anar a un refugi antiaeri que no era, però com que només hi ha una biblioteca del Clot, ens han confirmat ara que només n'hi ha una, no em perdré.
T'han posat fàcil enguany, no t'han posat refugis antiaeris.
Eh? Exacte.
Doncs Nil, confio que ens tornem a veure escenaris volàtils i que no es volatilitzin més places de la cultura com la plaça Tisner, que hem de lamentar la seva pèrdua.
Gràcies, sí, jo també ho espero.
Ens veiem al Grec.
Ens veiem, merci Albert.
Gràcies.
Xxxt, Ràdio Maconda.
L'he esperat com s'espera la mort. Un dia arribarà. Però ja et pots preparar, que quan arriba el moment no estàs preparat per res. I el mar mort me l'empassaré sencer després, quan t'aixequis i t'allunyis.
Només el fet de dir aquestes dues paraules en àrab ja tremolo. Tremolo per tot el que parles.
I és un espectacle del Wajdi Mouawad que proposa un viatge molt intens. Com ens podem arribar a entendre? Com tota una família, amb el context d'un conflicte... És un text d'actualitat, sí, perquè és un text que parla d'amor. Fa realment commoure't molt.
Per abraçar aquest viatge dislocat entorn les creences, l'amor, les llengües i conflictes del món i, en definitiva, les significacions de la vida que és tots ocells, avui tenim la gran sort de compartir taula i micro amb dos dels seus intèrprets, el Guillem Balart i la Míriam Mucles. Hola, Guillem. Hola, Míriam.
Hola, bones, què tal?
Com esteu? Perquè en el moment en què estem reunits aquí als estudis de Ràdio Maconda per parlar de Tots ocells, són dies importants perquè són els primers dies de la preestrena de Tots ocells. Com està anant això? Com van els nervis, les tensions, les alegries?
Doncs molt contents. Ahir vam fer la primera prèvia i bueno, treus una mica el susto de sobre, però bé, amb una mica de calma. Encara queden uns dies per l'estrena, o sigui que contents.
I tu, Guillem?
Bé, el mateix. Ja com molt, jo crec que ja tenim moltes ganes de, com d'ensenyar-la, perquè portem temps ja molt entre nosaltres i al final es fa per compartir-ho.
I ja calculo que el temps de preparació d'un muntatge d'aquestes dimensions i que després es postulen 3 hores de representació ha estat llarg i suposo que minuciós.
Sí, l'altre dia, de fet, ho parlàvem, que ens encantaria que fos com bastant més dilatat aquests processos, perquè són tan intensos i tan forts que, bueno, que ens encanta assajar.
Clar.
Però sí, ha sigut com una feina molt xula.
Donat que aquest podcast apela als escenaris, el primer que us vull preguntar és per l'espai on es representa Tots ocells, el Teatre de la Biblioteca, carrer Hospital 56. Clar, és un muntatge que transforma aquesta biblioteca, que és una biblioteca dins el Teatre de la Biblioteca. Aquí hi ha una conjura metaespaial. No sé, en aquest lloc tan singular, on s'aprofita la sala, a més, pel que tinc entès, en totes les seves dimensions, com el presentaríeu a qui no ha estat mai al Teatre de la Biblioteca? Què li diríeu? Quines pistes li donaríeu?
Jo crec que qui no ha estat mai a l'espai de la biblioteca, o sigui, estigui configurat com estigui configurat, és molt impactant perquè és... No és el típic espai d'un escenari de teatre com el que podem estar acostumats. Llavors, jo crec que tota aquesta nau gòtica ja t'atrapa des d'un lloc. Llavors, en el cas de Tots ocells, és un espai a 4 bandes i queda, no sé, no? La sensació és molt immersiva perquè estàs vivint el que li passa a tota la família aquella, no? I tot el... molt a prop i en una mena de ring de 4 costats que és molt envolvent.
Per vosaltres, suposo, Míriam, que també la manera en què heu de representar quan t'estan veient des de 4 costats és diferent i s'ha de practicar.
Sí, has de tenir consciència tota l'estona de que t'estan veient per totes bandes, o sigui que no hi ha escapatòria. I dona aquesta sensació que deia el Guillem d'envolvència, no? de l'espai. A més, per mi la biblioteca és un espai preciós, ja les parets ja vesteixen moltíssim, no sé, crec que acompanya molt i estem a la biblioteca i l'obra comença en una biblioteca, o sigui que... I ara mateix estem en una altra biblioteca.
Exacte, sí, per això dic que
la
el joc de capes metalingüístic està aquí, sí. O sigui, triple biblioteca, tenim ara mateix escenaris volàtils. I clar, no sé si tots els assajos o tota la preparació del muntatge el vau fer allà, perquè jo he vist unes imatges que la Clara Segura i alguns de vosaltres entràveu al Teatre de la Biblioteca, com ara començarem a fer els assajos al Teatre de la Biblioteca. No sé si prèviament no hi éreu allà.
Sí, prèviament a la biblioteca tenen un espai al costat on normalment assagen les produccions fins que el muntatge no va a l'espai de la biblioteca. Llavors, normalment sempre hi ha com un mes o alguna cosa així que es fa en un espai al costat.
Clar, i després hi ha aquest moment, Míriam, no? que realment veus el ring, l'escenari tal qual estarà la representació a l'obra.
Sí.
És un moment especial o ja esteu tan acostumades que...
No, per mi és molt especial i l'entrada a l'espai va ser molt, molt bonica, o sigui, és veure on estarà jugant durant un mes i bastant, bueno,
clar,
bastants mesos,
sí.
I a l'entrada és, vale, això ara serà a casa, o sigui, ara començarem a fer-ho aquí. Sí, molt bonic.
I un altre dels grans pilars d'aquesta obra és el text, no? El text monumental de Wakji Mohawat, que, clar, qui el coneix a Catalunya segurament serà a través dels muntatges que ha realitzat sobre les seves obres La Perla 29, liderada per l'Oriol Brogi, evidentment director també de Tots ocells, amb, bueno, obres tan celebrades com Incendis, Boscos, Cels o Assedegats. No sé si vosaltres teniu una ruta, una guia de lectura, que és millor o si és igual. Primer llegir-se l'obra i després anar a veure-us a vosaltres, a la inversa, o que tot s'hi val.
No ho sé, jo crec que... És bona la pregunta, perquè jo crec que... O sigui, primer, jo crec que això és molt personal. Si llegeixes una obra i després la vols veure representada, hi ha gent que li agrada molt llegir teatre i llavors fer-se ell la seva peli, o no, que realment no saber res i que els hi arribi l'obra de nou... Jo crec que en aquest cas és una obra que... Jo crec que de manera verge, per mi és millor, tinc la sensació. Sí. Tot i que és preciosa llegida, també, però clar, realment el Mohawat en aquesta obra escriu com una mena de thriller i et va...
Va portant.
Va portant, que de cop, si te l'has llegit, doncs, bueno, totes les coses que... Sorpresa, que... El factor sorpresa que té l'obra, doncs ja la saps, però...
Per tant, potser és millor, qui no l'hagi llegit encara i no estigui participant del Club de Lectura de Biblioteques, que vagi a veure l'obra al Teatre de la Biblioteca i després, doncs, afegeixi arestes i connotacions del text del Mohawat, no?
Sí.
Llegint-la.
Sí, perquè és veritat que si després la llegeixes, encara t'agafes amb molts més detalls que potser veient-la en directe, doncs, te s'han passat per alt, o del propi text, que és molt gustós de llegir. Jo acostumo sempre a quasi no saber res del que vaig a veure i després llegeixo, però també és que és molt personal.
El text, feu les lectures, no?, abans de començar a representar ja orgànicament i físicament. Hi ha com molt debat entre vosaltres, a més, en una companyia i en una representació com aquesta, que sou uns quants intèrprets, es parla del text, es barrufa,
sí,
ja?
Sí, la Clara Segura, un dia dels assajos, va dir una cosa que em va semblar genial, que és que ens donava la sensació, llegint a tot l'equip el text, que semblava que estiguessin com en una cova amb torxes i cadascuna, mira, aquí he trobat això perquè diu tal, no sé què, que tothom anàvem trobant cosetes i parts del text que tocaven a la següent escena, no? Que és com, això que dius tu, m'acabo de donar que tres escenes després ho diré jo i li diria a una altra persona. I va ser un procés de descoberta. Prèviament havíem fet lectures, cadascú també era el seu, però vam anar descobrint coses entre tot l'equip, i això va ser molt bonic, molt especial, perquè tothom anàvem trobant cosetes i anàvem trenant la història a mesura que l'anàvem llegint. I cada dia trobava una cosa nova.
Clar. En el diàleg trobàveu ressonàncies.
Sí.
I, de fet, una cosa que, diguem-ne, que estem descobrint aquí a Ràdio Maconda, que creix i creix, que és que en l'oralitat, tot text, tota lectura, quan li poses paraula, clar, allò brollen moltes més coses i més significats. És meravellós. Vale. Ara el que vaig a fer és una cosa senzilla, que és llegir la sinopsi oficial, vale, tal qual està redactada.
Vale.
Vale? Perquè jo el que vull és que després em feu esmenes. O sigui, què és el que ens perdem, què és el que no estem dient, que tampoc podeu desvelar, perquè, clar, hem d'anar a veure l'obra, però això, poseu-li com després els ornaments que vulgueu, vale, aquesta sinopsi.
Vale.
L'Eitan és un jove de família jueva alemanya que viu a Nova York i que estudia l'ADN humà. Coneix a la Wahida, una jove d'origen àrab que està fent la seva tesi sobre un savi humanista del segle XVI a qui van obligar a convertir-se de l'islam al cristianisme. Tots dos s'enamoren. I l'Eitan haurà d'afrontar-se a la seva família i confrontar les seves creences religioses. Però quan els dos joves emprenen un viatge a Israel i Cisjordània, l'Eitan és atrapat per un atac terrorista en el pont fronterer de l'Envi, que el deixarà en un coma profund. Jo crec que a partir d'aquí ja podem deixar aquí, no?
Sí.
Vosaltres sou l'Eitan i la Wahida. Vale. Esmenes, què m'he deixat si jo llegeixo aquesta sinopsi oficial que ja dius, buah, temazo aquí, o sigui, aquí ja són moltes coses, hi ha molt conflicte, hi ha família, hi ha viatge, hi ha el món actual també representat. Quina cosa diria vosaltres, ni que sigui com adjectius, qualificatius?
Clar.
Jo diria que s'enamoren bojament.
Sí. Bona.
Que és un amor molt, molt boig, molt... molt animal, no sé com dir-ho, molt instint... No sé com dir-ho. Que és un amor molt, molt passional.
Clar, de fet, hem sentit l'Oriol Brogi dir això, que el que és una història d'amor, i això sempre s'hi travessa tots els temps, tota la història.
Sí, jo afegiria això també, que és com... Volen trencar amb una cosa que els hi ve per darrere, no? Que és una mena de context, una mena de cosa familiar, d'herència, no? I que amb aquest amor tan especial i tan potent, doncs de tota la tragèdia, diguéssim, no? Clar. Perquè és veritat que és molt especial, no és una coneixença de... És amor en tot el que pot significar.
En aquest cas, us volia preguntar també sobre aquests personatges tan únics de tots ocells, que són la Wahida i l'Eitzan. Vosaltres, que n'heu fet molts i n'heu fet també d'enamoraments, a tu t'he vist a Carrer Robadors, per exemple, que ja també hi ha molt, no?, es destilen molts temes similars i hi ha també uns romans. Què és el que us quedeu de la Wahida, tu, Míriam, i tu, Guillem, de l'Eitzan, que, diguem-ne, que és aquesta cosa només l'he trobada en aquest personatge?
A mi m'agrada molt la força que té el personatge de la Wahida i la defensa del que ella creu, com lluita pel que ella creu. És molt tenaç en això i és una tia molt valenta. Això m'agrada.
Molt bé. Guillem?
Sí, ara escoltant la Míriam també pensava... No, jo crec que hi ha alguna cosa de fortalesa que també em crida molt, d'una necessitat d'anar a l'arrel de les coses, no? Que crec que aquesta cosa que té del fet d'estudiar genètica m'agrada molt, perquè jo sóc zero científic. Llavors hi ha algú que lo empíric, lo racional, m'agrada molt des d'on s'ho agafa i li dona un punt fric que és d'una tendresa per mi que m'agrada molt. O sigui, hi ha un punt de tendresa que em vincula molt a l'Eitan i trobo que és un punt de llum dins una família molt conservadora. Llavors sí, m'agrada aquest punt.
Clar. Poca gent s'imagina un biòleg o un científic apassionat,
sí.
Però n'hi ha. I, clar, hem de parlar també d'aquestes superfigures en les que compartiu escenari, no? Teniu ja la Clara Segura, el Xavier Ruano, la Marisa Josa, Màrcia Cisteró, Joan Carreras, Xavier Boada... Què n'heu de dir d'aquesta família que s'ha format per tots ocells?
Jo estic enamorada de tots. Per mi és una masterclass estar amb ells i... Estic aprenent molt d'ells, i no només professionalment, sinó que ens estem passant bomba. O sigui, que a vegades pensem... Sembla que estiguem fent una comèdia, perquè riem molt.
Clar.
I és molt especial el grup que s'ha format. Per mi és tan especial com l'obra que estem fent.
Clar. Estan sortint, Guillem, com petites cerimònies després de la funció, abans de la funció de... Jo què sé, anem a menjar unes braves i un Aquarius. No sé, o sigui, estan sortint cosetes d'aquestes del palo. Ui, com que ara ens passarem, no? Sí. Almenys aquest primer mes del grec fent representacions, cosetes.
Sí, el que té la biblioteca és que entre el camerino i l'escenari hi ha una barra de bar. Llavors... amb dos tiradors de cervesa.
Oh, germà.
Llavors, s'ha generat una mena de sempre...
És inevitable.
Role-playing de cambrers, no?
Exacte.
Si tu vols anar cap a la porta, et trobes una barra.
Exacte. Llavors, normalment tendim a estar allà. I sí que és veritat que després dels assajos o després de l'obra o així, ve molt de gust parar un moment i fer aquesta part més de trobada de, bueno, què ha passat i viure-ho i compartir-ho.
Que bonic. I després, comenteu-me això breument, 3 hores de representació. Què significa això pel públic i per la companyia, per vosaltres interpretant-ho? Pel públic no sé si de moment podeu copsar-ho, però per vosaltres és com un repte molt brutal en l'era de vídeos de TikTok i l'escroll infinit, o realment el continu espai temporal es difumina quan estàs en escena?
Per mi és un temps que em passa molt ràpid. I és veritat que com està escrita l'obra, no es fa feixuc té aquesta estructura també com molt thriller, vas descobrint a poc a poc i vas entrant. Jo crec que ho passes perfectament, jo penso molt amb la meva àvia quan vingui a veure'm i penso que ho seguirà molt bé, tot i ser 3 hores i una mica més, perquè et deixa enganxada el que estàs... Bueno, nosaltres, com a actors, jo ho visc així, quan no estic a escena, estic enganxada al que està passant, perquè tota l'estona vol saber què passarà després.
Exacte.
I no hi ha moment per relaxar-te. O sigui que són 3 hores i una mica ben bones.
Sí. Hi ha entreacte?
Sí.
Oi que sí?
Sí.
Vale. Sí. Sí, sí.
Bueno, i a tu et passa igual, no, Guillem? Que tu estàs allà concentrat...
Sí, jo crec que és això, que jo... O sigui, l'espai teatral i el temps teatral és molt curiós perquè és com que, evidentment, a nivell científic, el temps passa igual...
Ei, t'has quedat científic,
sí,
ja veig,
sí, total,
eh?
Perquè és molt curiós el que passa, perquè realment el temps passa igual, però hi ha algú que s'instal·la que les veritats i els tempos són diferents, no? De cop, 3 segons poden ser una eternitat i de cop mitja hora et pot passar que no saps ni com ha passat. Mm-hmm. Llavors crec que aquesta obra una mica ho té, no? Que el temps és molt relatiu.
Clar, és un temps narratiu, o sigui, sí. Per tant, tot fluctua, de sobte sí. Hi ha una tensió i tu estàs allà...
Sí.
Allò circula a molta velocitat.
I vas enrere, vas endavant, de cop t'estan explicant una escena que ha passat, que en teoria tu ja has de saber el que t'explicaran, però amb el que t'han explicat no tens prou informació i t'ha d'arribar d'aquí mitja hora perquè tu...
I ara, clar, hem de parlar una mica d'Oriol Brotzi, no? La seva empremta és descomunal en l'escena dels nostres dies. Ja hem comentat, no?, que ha representat obres al Teatre de la Biblioteca com L'aplaudidíssima Incendis, Boscos, Cels o Assedegats. Tu, Guillem, has estat en diverses d'elles. Tu, Míriam, no ho sé, diria
mai,
que no.
No.
Tu mai, no? Tu debutes. Per tant, clar, és que aquí tinc com dos confessionaris diferents, no? La que comença amb l'Oriol Brosi, encara que ja el coneixeria, evidentment, sí. I el Guillem, que ha treballat amb ell diverses vegades. Quin altre... què podem esperar de diferent en el Brosi de tots ocells? O què us heu trobat vosaltres, també, en el repte de treballar-hi?
Sí, jo crec que el... No sé si... Jo crec que el Brogi, tinc la sensació que ell ja té un segell molt... que va marcar des de fa molt temps, llavors crec que hi ha molt d'això, a nivell de tempos, a nivell de com es diu el text, a nivell d'estètica, hi ha com algo que és molt, molt el seu segell, però jo crec que aquest cop ha donat molta llibertat a poder que nosaltres exploréssim com sonava aquest text o... No sé, jo l'he vist en un moment molt... molt lúcid i amb moltes ganes d'explicar aquesta obra. I crec que ho ha traslladat bastant a la companyia.
Jo no havia treballat mai amb ell i estic molt contenta d'haver conegut tant a l'Oriol com a tot l'equip de La Perla. Perquè és això que diu el Guillem, jo no sabia prèviament, però hi ha hagut molta llibertat i molta escolta i molt respectar els tempos de cadascú per arribar a intuir o a trobar el teu personatge. I en el meu cas de La Guajida hi ha hagut també com molta paciència en saber per on tiraríem.
Vale.
O sigui que jo estic molt contenta, la veritat.
I és això el que comentes tu, Míriam, no? La idiosincràsia d'una companyia que és tot la Perla 29, no? És com una casa, és una productora, és com una cosa totèmica, no? Una institució totèmica del teatre on s'hi acullen, doncs, estrelles del teatre o gent que està començant, dilatants, i es tracten els textos clàssics i es posen d'actualitat. Em vull imaginar com ha de ser treballant en aquest univers de La Perla 29. Què podríeu dir?
Jo és que ja et dic, jo el que puc dir de La Perla, clar, són sempre paraules molt, molt boniques perquè és com la meva família adoptiva, et diria, artística d'aquí a Barcelona.
I et posen tiradors de cervesa.
I et posen tiradors, o sigui, a part. Però sí, hi ha molt aquesta cosa que, evidentment, La Perla és una productora, és una empresa, però que crec que agafen molt el sentit de companyia teatral, jo crec, no? Com que l'espai és increïble... La manera de tractar el material també, l'equip, el vas veient per allà treballant, les persones que estan a oficines, doncs, de cop estan allà, venen els assajos, tal. Hi ha com una... No sé, és la cosa artesanal de fer teatre es respira molt.
Clar, jo el que percebo com a públic és com una sensació de comunitat molt forta, no? Que tu vas al web de La Perla 29 i està tot l'equip allà fotografiat, sí, i descrit.
Sí.
I això existeix, encara existeix el 2024, una cosa tan ben feta en l'entorn de la cultura?
Sí, sí.
A mi em sembla preciós com totes les noies, o sigui, com treballen. I és molt la sensació d'equip, de família. No, sempre una bona paraula, com estàs, com esteu, sempre tenim molta cura de com està l'equip, entre tots, i això, no sé, et fa sentir molt còmode treballant allà.
Que bé.
Tinc la sensació que quan fan una obra o així, més enllà de que evidentment han de sortir els números i s'han de facturar i tota la cosa de que evidentment mercantilitzes la cultura.
L'art, sí.
Però és això, no? Per exemple, ara a Tots Ocells va venir la Txell Feixes, que és periodista, parlant una mica del tema del conflicte. Després va venir al cap de res la Marina Garcés a parlar des d'un punt de vista més filosòfic sobre... En el cas de Wajdi Muabat sempre hi ha la promesa, no? Com que tot són personatges que s'han promès o que es volen prometre o que a través d'una promesa se'ls hi complica la vida d'una manera tràgica. Llavors la Marina va desenvolupar també tot això. Com, no? que la Perla té aquesta cosa d'agafar una obra i realment destriar-la, debatre'n, parlar-ne, algo que crec que fa molta falta, no? Que cada cop anem a ritmes més ràpids i la Perla té, pum, de cop tot para i es donen el temps perquè les coses puguin respirar.
Molt bé, doncs jo sé que ara ja per acabar sé que, clar, tot aquest mes, quantes setmanes són el grec 2024? 4 setmanes, 5 setmanes...
Fins al 28...
28 de juliol.
De juliol.
Clar, doncs estareu molt atabalats, no?, fent tots ocells, però no sé si us heu pogut mirar una mica el programa del grec 2024, si hi ha alguna obra que voleu destacar a la que assistireu de totes totes? Concert, mixtura, disciplines, grec i museus...
A veure, jo tinc per aquí... Jo sóc fanàtic de Baró de Bel. Mm-hmm. Llavors, jo sé que fan un espectacle, no sé si és la Cloenda del teatre grec.
Vale.
O sigui, dins del teatre grec.
Sí.
I això em faria molta il·lusió anar-hi. No sé si podrem per dates, però a mi Baró de Bel em fascina i m'agradaria molt.
Clar. O sigui,
aquest segur que li faig el tic verd. Mm. Qui som? De Baró de Bel.
Mira, bona. M'agrada que estiguin remenant el programa de paper, perquè això, o sigui, està molt bé la web del grec, però tenia el programa, ja el veieu com el tinc jo de rebregat.
Jo m'hagués encantat anar a veure la Sílvia Pérez Cruz els 3 dies, hagués anat, els 3 dies, i voldria anar-hi a The Second Woman, a veure-ho, això, de la Maria Herbàs.
24 hores de representation, en deien 3, doncs 24, toma.
Sí, també aniria a veure Tirant lo Blanc.
Ah, bona.
I la Barcelona Mestissa, el concert de Barcelona Mestissa, que surten artistes espectaculars, entre ells un guitarrista que es diu Toni Avellan, que és impressionant, que recomano a tothom que l'escolti perquè és una passada. O sigui que m'encantaria veure això.
Això serà una nit memorable, el de la Barcelona Mestissa, que també retratarem aquí a Ràdio Maconda amb un altre podcast. Molt bé, doncs ara també que estàvem, no?, parlant del grec, parlant de Tots ocells, parlant dels prodigis de les obres d'Oriol Brosi i de la Perla 29, però tan excitats que estàvem amb l'edició d'enguany i amb veure-us a vosaltres i tenir-vos a l'estudi de Ràdio Maconda, passa que a l'escenaris volàtils ens agrada parlar d'això, no?, de la idoneïtat de cada lloc per cada representació, però també ens agrada trencar-ho tot i posar-ho potes en l'aire. Escenaris evanescents. Ens oblidem del Teatre de la Biblioteca, s'evapora, i jo us proposo escenaris alternatius.
Vale.
Vosaltres em dieu com reaccionaríeu a aquest escenari i, si voleu, també al final en trieu un o en proposeu un altre. Vale? Tots ocells going places. Se'n va del teatre a la biblioteca i aleshores ho feu a una altra biblioteca, però és la biblioteca de Hogwarts. Amb el Harry Potter per allà, nens fent màgia, cadires volant, mussols portant cartes, prestatges històrics carregats de volums amb sortilegis, vosaltres dient Expecto Patronum d'alguna manera en l'obra.
Expecto Patronum!
Biblioteca de Hogwarts.
És èpic, és molt èpic.
M'encantaria.
És èpic, vale. Molt bé, segon escenari. Donat que el gran motiu d'aquest grec 2024 és el foc, la foguera i el vincle que provoca explicar històries davant la flama, què us semblaria fer Tots ocells al voltant d'una gran foguera, una foguera enorme, en un lloc inconcret, atemporal, atàvic, que podeu imaginar, que podeu posar-li aquí doncs, més qualificatius, o podria ser quelcom concret i molt del grec, com per exemple el fossar del teatre grec, per exemple, i durant tota la representació, aquestes 3 hores de Tots ocells, heu d'anar pilant troncs, heu de mantenir viva la flama. Com ho veieu, això?
Molt poètic, molt bonic. Més ritualístic, no?
Més ritualístic? Tercera opció, doncs, al contrari, res tan poètic, res tan bonic, res tan inspirador, res que s'assembli a un embalat de Sant Joan, diguem-ne, distòpic. Pantalla verda, asèpsia, veus microfonades amb una mena de vocoder estrany,
sí.
Recursos d'intel·ligència artificial, destinacions virtuals en el que es projectaran aquelles pantalles verdes, o potser ni això és tan d'avantguarda que es quedarà en pantalla verda. No vull dir res més perquè quedi així de sèptic, així de sec.
Aquest és
seco.
Super sec.
Pam. Vale, este us ha fet emmudir, el paron.
Sí.
Mierda.
Sí.
No. Sí. No, this not. Vale. Mm. Va, una quarta opció. Platja, crepuscle, veranito, estiuet. L'horitzó es desdibuixa allà la civilització i tots els sorolls de la ciutat. Però teniu un macrofestival de música al costat. Yeah. una megacarpa que és com una cúpula geodèsica de luxe, que va emanant llums, es van rebotant decibelis des d'allà, i al costat d'aquesta carpa també hi ha un glamping, allò, els càmpings de luxe, on hi van tots els assistents del festival, no cal dir. I vosaltres allà a la platja heu de fer tots ocells.
A crits, no? Entenc.
O ballant, saps? Perquè, saps, allò, aquests bombo negres que et sacsegen la caixa toràcica.
Sí,
tecno dur, eh? Trieu un d'aquests quatre escenaris. Quin triaríeu? Tenim la platja amb la carpa cúpula geodèsica, tenim la pantalla verda, tenim la biblioteca de Hogwarts...
I la foguera.
I la foguera.
Tu, Míriam, t'ha agradat molt la foguera, no?
A mi m'ha agradat, entre la foguera i Hogwarts.
Jo també estic entre Hogwarts i la foguera, així que anem bé.
Sí, podríem fer una foguera a la biblioteca de Hogwarts.
I cremar-la.
Ja. Sí, sí. Tot.
Clar, clar. Màgia bruta.
Sí, exacte.
És que no entenc que no estigueu bojos d'alegria.
He anat a l'altra banda del mur. He caminat sense anar enlloc entre la pols de Palestina.
Quantes vegades us heu preocupat de la meva manca de...
Tinc molta sensació que tornava a casa. He dormit a casa de gent que no coneixia.
Del 25 de juny al 28 de juliol, Tots ocells transforma el teatre a la biblioteca per tornar-nos a un viatge guiat per un poema immens que dona ales a un gran muntatge. Guillem Balart, Míriam Muclés, moltes gràcies per visitar l'escenari Volàtils.
A tu, gràcies.
A vosaltres, merci.
Gràcies, ens veiem al teatre. La Companyia Nacional de Teatre Clàssic es posa romàntica. Amb canciones d'amor, de desamor i de pirates, invoquen els versos d'Espronceda, Zorrilla, Becker i Guimarà, entre d'altres, per copsar les més grans intensitats emocionals en un recital de poesia i música de gran volada. Els vespres del 15 i 16 de juliol, al Teatre Grec les nits es dediquen al belcantisme i al romanticisme català i espanyol. Canciones de amor, de desamor i de pirates conjura la direcció de Jorge Torres més la música de Xavier Albertí al piano amb la soprano Maria Hinojosa per fer volar les poderoses veus d'intèrprets com Marisa Paredes, Alberto San Juan, Pere Arquillué, Lluís Omar i Natàlia Menéndez. Amb aquests horitzons idíl·lics, més la idea de parlar de la cosa amorosa, el patrimoni teatral i les inspiracions musicals de temps pretèrits, tenim la gran sort de rebre a Escenaris Volàtils a l'actor i director teatral Lluís Omar. Hola, Lluís, benvingut a Escenaris Volàtils.
Hola, hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, doncs mira, estem a pocs dies d'aquesta nit màgica de canciones d'amor, de desamor i de pirates, que, clar, es viurà el dilluns 15 de juliol i el dimarts 16 de juliol. I per començar, una pregunta senzilla. Les dues representacions són a les 10 de la nit. Entenc que busqueu nit profunda, influx lunar...
Sí, home, tot això acompanya meravellosament, per tal com tu has explicat molt bé, en què consisteix aquest espectacle, que és aquesta voluntat de rescatar i reivindicar doncs, tota aquesta poesia romàntica del segle XIX, que moltes vegades l'hem rebuda, no?, des d'un punt de vista, diguéssim, perquè els coneixem, popular, i a vegades caiem, diguéssim, amb la temptació de pensar que és poesia menor, no?, quan és absolutament tot el contrari. I aquí és on, i nosaltres des de la Companyia Nacional de Teatre Clàssic, evidentment, que ho sentim com part de la nostra missió, no?, de posar els autors en el lloc que els correspon. I en aquest cas, doncs, és una cosa poc habitual, que fins ara no ha fet la companyia, però que ens sembla absolutament rellevant, no? Evidentment que hi ha noms més... Tots ens sonen noms conegudíssims, no? Becker, Gustavo Adolfo Becker, Zorrilla, Espronceda, Rosalía de Castro, Àngel Guimarà... Però tot sovint, no? Això que deia abans, no? Són, pel fet de que els coneixem ens sembla que són, bueno, que són familiars, però oblidem, i aquestes són les ganes que tenim amb aquesta nit màgica que segur que serà, de crear una atmosfera en la qual serveixi per redescobrir, no, la potència d'aquests enormes poetes, perquè, per exemple, no es podríem entendre una generació del 27, dels grans poetes, no, Lorca i companyia, sí, sense que ells passen tots per Gustavo Adolfo Bécquer. O sigui, Bécquer és la poesia amb majúscules, no? I moltes vegades ella volveran les oscures golondrines, o el poesia eres tu, no? Em sembla, sí, que sigui allò de dir del dia de los enamorados, no? Vull dir que sigui una cosa així consumista, però al darrere hi ha una volada poètica absolutament extraordinària i que ens és propera, i això al costat, en aquest cas, doncs, i aprofitant el 100 aniversari de Guimarà, doncs, bueno, també dintre d'aquesta conjunció, diguéssim, ibèrica, no? També, doncs, hi ha Rosalía de Castro com a figura de Galícia i Guimarà, no? Que és el màxim exponent que molt tot sovint coneixem més, o el tenim a la seva part dramàtica, però que no tenim tant en el lloc que li correspon també la seva potència poètica.
Clar, doncs apel·lant a Gustavo Bécquer, una mena de gran rayo de luna que a tothom ens captiva, que tothom seguirem, amb Canciones d'amor, de desamor i de pirates. I clar, ara ve la qüestió difícil, Lluís, perquè què ha estat més complicat d'aquesta alineació de All Stars? Triar els clàssics o els contemporanis, no? Perquè tenim entre els clàssics Equipo Clàssicos, Rosalía de Castro, ja els hem dit, no? Gustavo Adolfo Bécquer, aquest especial homenatge a Àngel Guimarà, Zorrilla, Espronceda, però clar, tenim a l'equipo d'intèrprets contemporanis que els recitaran, déu-n'hi-do, no? Adriano Torres, Marisa Paredes, Alberto San Juan, sí, sí, Pere Arquilluet, tu mateix, la Natalia Menéndez, això no s'acaba. Com...
Sí, sí, Maria Hinojosa i Xavier Albertí, diguéssim, com a mestre de cerimònies i el piano, eh?
Clar, ara anem, sí, a la, sí, música, sí, sí.
I també rescatant, que no, encara no hem dit prou, no? També tot aquest belcantisme, diguéssim, del segle XIX, que és poc conegut, però que és absolutament extraordinari també, i que casarà a les mil meravelles amb aquest material. I Maria Hinojosa, no? Que tenim una soprano...
La soprano absolutament... de Sabadell.
Sí, sí. De Sabadell i universal, no, diguéssim, perquè està en els repertoris dels millors de teatres europeus, no? O sigui que, i bé, tu dius, evidentment es tractava de buscar persones que tinguessin també una relació molt, molt directa amb el món de la poesia, no? Diguéssim, el Pere Arquilluer és un rapsoda, no? Mm-hmm. Fa quatre dies feia el Coral Romput al Teatre Nacional, vull dir que el Pere és un dels grans valors, a més del seu gran valor com a intèrpret dramàtic, no? També en la poesia. Alberto San Juan, mm-hmm, també té espectacles que ell ha fet amb Lorca, o sigui... jo, que sóc cada vegada més devot de la poesia, jo evidentment vinc d'estar a Barcelona i fer els místics, no? També en el Teatre Romea. Natalia Menéndez, directora que ha sigut del Festival de Teatre Clàssic d'Almagro durant tants anys. Haig de fer una matització perquè per unes qüestions personals hi ha hagut un canvi, uh-huh, que s'ha produït, que és que en lloc d'Adriano Ferrer serà Manuela Velasco.
Ah, doncs mira quina meravella.
Sí, molt greu, però per una qüestió personal potent, doncs no, finalment no podrà estar Adriana.
Ja sempre hi serà Adriana, però Manuela Velasco, un altre gran nom, clar.
Un altre gran nom que estem fent. I em deixo pel final, diguéssim, Marisa Paredes, no? Mm-hmm. Diguéssim, que esclar, és una, en aquest cas, diguéssim, és la nostra particular figura, no? Per recorregut, en el món del cinema, però evidentment ella va començar en el Teatre de la Comèdia, que sempre m'ho recorda, va ser on va debutar amb 15 anys, diguéssim, a Madrid. O sigui que bé, es tractava justament com per fer justícia a aquests grans autors, trobar la correspondència també amb grans intèrprets i que tinguin un vincle també molt, molt, molt potent amb la poesia, no? Llavors, doncs, així jo estem particularment molt contents de ser aquest grup. Som 8, eh? 8, 8 persones, també amb un element que serà important, David Bofarull, que ens farà una llum meravellosa, i també amb el vestuari, que també hi haurà sorpresa, no? Perquè, ui, evidentment, jugarem amb aquest segle XIX, no? O sigui que anirem tots també vestits de gala, diguéssim, en correspondència amb el material i amb l'època que estem posant, no? Que estem oferint, no? Però aquesta idea de romàntica, que tu has començat molt bé, no? De nit, de música, de turbulències...
Emocionals, no?
Emocionals, que això doncs sempre ens fa bé perquè ens remou i ens, ens agombola les pròpies, no? Perquè per això els poetes, i molts d'ells han sigut poetes, mira, Guimarà, Becker, Zorrilla, Espronceda, són poetes del poble, o sigui, són gent que connecten amb nosaltres, i no oblidem també les figures que són tan necessàries. Jo vinc de, o tinc una connexió molt important amb els místics, i sempre dic que els místics són els antisistema més importants de la història, almenys de la història de la literatura. Jo afegiria els romàntics, són persones, el mateix Espronceda, la seva famosa Canción del Pirata, vaja, és un cant a la llibertat, és una persona que, diguéssim, perquè va qüestionar el règim absolutista, que va ser detingut, que va ser desterrat. Bueno, vull dir que al darrere de tot això també hi ha ànimes lliures que en certa manera ens conviden en aquests moments a no sotmetre's, no? Sinó a posar l'individu per davant d'aquesta mena de món que hem creat, en el qual cada vegada és més subtil, però hi ha una mena de submissió a lo material, al que se suposa que no, el poder del diner, i aquests poetes també d'alguna manera estan buscant aquesta manera de confrontar i de no submissió, no? Clar. I això crec que ens fa bé en la part més important, no? Ens fa bé a l'ànima, no? Per dir-ho així.
Tota una crida a la passió i a la llibertat. I mira, et lligo dos preguntes, Lluís, ja quasi per acabar, que és, sí. No sé si tu ens pots avançar a alguna peça del repertori musical que aflorarà en totes aquestes composicions del belcantisme romàntic espanyol, perquè tothom ens entengui, és música de primera meitat del segle XIX, i si tu creus, que tu has apel·lat al poble, si tu creus que això farà aflorar passions entre el públic del 2024 al grec?
Jo estic convençut d'aquesta última pregunta, estic convençut de que això és així, perquè primer, pel vehicle, jo sempre m'ha passat, i em sembla que amb el meu recorregut ho he demostrat, vull dir, d'anar tot sovint als clàssics just abans inclús de ser director de la Companyia Nacional, no? Amb la Terra Baixa, per exemple.
Et vaig veure i vaig tremolar amb el teu Terra Baixa.
Vull dir que moltes vegades tenim aquesta idea de Guimarà, no? Que diem, és un exemple molt clar, no? Del cartó pedra o el teatro, no? Jo sempre he sigut molt, o el mateix amb el Cyrano, anant a Hamlet. Vull dir, en Shakespeare és per tot sempre és inqüestionable, però moltes vegades inclús en els nostres clàssics els hi donem un valor relatiu, no? Jo per això, amb aquella Terra Baixa que parlem, i aquí ho dic perquè l'espírit és el mateix, és posar en evidència l'alçada de talent que tenen aquests autors. Vull dir que, evidentment, que responen a una època i tal, però que no els encasellem, sinó que són molt més grans del que podem creure, que hi ha com un prejudici, i crec que aquí s'aconseguirà. I jo he vibrat molt amb Guimarà, amb teatre i amb la poesia, no diguem, o sigui, hi ha unes poesies brutals, no? I en això que em deies de la música, evidentment que és una part menys coneguda, però bé, aquí hi ha noms molt, bueno, significatius. El nom més important, evidentment, és Manuel García, no? Però també hi ha el cas d'una compositora, diguéssim, que hi ha una peça que és Paulina Cabrero, que llavors amb una peça d'ella que és Temores de la Inocencia. Manuel García, amb dues peces, que és Allí està i Jo que no sé callar. Isidora Hernández, Joaquín Espín. També hi ha una peça d'un fragment de l'Aplec del Remei de Clavé, de Josep Anselm Clavé. Antonio de la Cruz i Vicente Costa. Aquests són els compositors, diguéssim, les peces que es podran sentir. En total és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peces que escoltarem cantades magistralment per Maria Hinojosa i Xavier Albertí, doncs, el piano de cua.
Doncs versos i acords clàssics per nous romansos aquest 2024. Et faig la darrera i fem el joc, si et sembla, de l'escenaris volàtils, que és això. Des de 2019 tu ets el director de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico, aquesta institució de referència en la preservació i difusió del patrimoni teatral anterior al segle XX. Jo em demano, com és fotre's en aquest berenjanal de proporcions colossals per un artista, no? Perquè tu ets un artista i aquesta unitat de producció cultural, doncs això està relacionada amb ministeris, imagino que respon a agendes i no sé si burocràcies. És apassionant en el dia a dia abans de crear espectacles com Canciones d'amor, de desamor i de pirates?
Totalment sí. O sigui, jo... És una cosa, clar, jo em vaig presentar, diguéssim, i vaig ser escollit, no?, per dirigir-ho. No, jo no em podia arribar a imaginar, diguéssim, perquè, a veure, jo, dintre de la meva experiència, havia dirigit el Teatre Lliure de l'any 92 al 98, o sigui, tenia una certa experiència amb la gestió, evidentment, doncs, també, a part de ser actor, dirigeixo teatre, però, com tu bé dius, jo no podia arribar a copsar què suposaria un viatge com el que ha estat. Evidentment, vam tenir, només arribar al cap de 6 mesos, va esclatar la famosa pandèmia, sí, que ens va destarotar a tots i va ser allò una sacsejada molt, molt potent que afortunadament, juntament amb tot el sector cultura i teatre, vam superar, evidentment, amb totes les seves dificultats. Però jo estic feliç. Hi ha moments que també t'he de dir que tu mateix ho has descrit molt bé, perquè és... evidentment són institucions que són complexes, que en molts moments, i el moment general de la cultura no sé si és el millor moment, saps? Vull dir, sí, que s'han de fer petites i grans batalles. Afortunadament això estableix complicitats amb persones que et trobes i sobretot una enorme complicitat amb l'equip que formem part de la Companyia Nacional. Hem arribat a crear una ànima, m'ha creat un esperit, que això és molt fàcil de dir i no tan fàcil d'aconseguir, però ho hem realment aconseguit, i això és estar a prova d'adversitats, que les adversitats hi són, hi seran, i les coneixem, però és un entrenament molt potent, i al final el que realment et compensa és, com he dit una mica en el sentit de tota aquesta xerrada, no? L'alçada que tenen, diguéssim, aquests... Tenim un patrimoni, diguéssim, que és únic en la història de la humanitat. No existeix en la història de la humanitat un fenomen semblant al que pot ser al voltant del segle d'or. Posar junt Miguel de Cervantes, posar junt Calderón, Tirso de Molina, Lope de Vega, els místics, Góngora, Quevedo, tots aquests anaven, qui més qui menys, es trobaven pel carrer, allà al barri de les Letres. Vull dir que, yeah, ostres, aquí sí, hi ha, sí, hi ha un patrimoni que és absolutament increïble. I això parlant del segle XVI, segle XVII, i anem al XVIII, i ara estem també traient el nas, perquè també forma part del nostre, de la nostra comesa, el segle XIX. Llavors, i això, fer tota aquesta labor, ara estic, d'aquí 4 dies estrenem aquí a Almagro el gran teatre del mundo, diguéssim, de Calderón de la Barca. O sigui, sentir que estem fent una labor per apropar i realment posar, com dic, en el lloc que els hi correspon aquests autors, i veure la resposta del públic al llarg d'aquests 5 anys. Ara venim de fer, aquest any estem en Calderón, hem fet el Castillo de l'Indebridis, hem fet que no s'havia representat mai a la companyia, el Monstruo de los Jardines, fet el segon any de la joven Companyia Nacional de Teatro Clàssico, i ara estrenem el Magro, el gran teatre del mundo. És que no ens els acabem, i veure la resposta del públic, la resposta del reconeixement per part dels mitjans,
clar,
estem realment satisfets. Ara, és empresa complexa? Sí, però clar, per sort la compensació de passa de llarg els inconvenients que hi puguin haver.
Clar, i la gran sort és que qui fa volar tots aquests imaginaris clàssics és un mite modern com el Lluís Somar. Molt bé, Lluís, doncs per acabar, fem aquest epíleg que fem sempre a l'escenaris volàtils, perquè aquí ens agrada dislocar funcions de somni i evaporar ambients. Per jugar només, esguincem les dues representacions de Canciones d'amor, de desamor i de pirates en aquell racó del món tan únic i particular que és el teatre grec, sota la cúpula estelada d'un somni d'una nit d'estiu, i et proposem tres escenaris alternatius, discurs i incoherents del tot, ja veuràs, eh? Tria o valora algun d'aquests tres escenaris alternatius que ara et plantejo. En comptes del teatre grec, es fa canciones de amor, de desamor i de pirates a la fira d'un poble de l'Andalusia profunda en ple mes d'agost, allà amb els autos de xoc, la canalla disparant amb les escopetes de balins, nens alterats de brangelats, el perrito piloto... Aquest és el primer.
Toti, comença la carrera pel·licón xela en un primer...
El segon, el Pol Nord. En una missió ecològica esperançada, científica i romàntica alhora, on es pretén que els antics versos recuperin el gel que s'està fonent. Potser es fondria encara més amb, la, amb això, amb los ardores románticos, no? Però, bueno, no sé. I la tercera opció, Lluís, en comptes de fer al teatre grec canciones d'amor, de desamor i de pirates, l'heu de representar al Congrés dels Diputats, un lloc on podríem dir que també s'hi fa bastant teatre.
Le recuerdo que el artículo 71 no da lugar...
Sí, señora presidenta, me refiero a todas aquellas expresiones de odio y que faltan al honor y al respeto a mi grupo parlamentario y al Partido Socialista pronunciadas por el señor...
Què ets de fer? Què ets de fer? M'encanta, m'encanta. Què ets de fer amb aquestes tres opcions?
Tria un o valorar com t'imagines que ho faries en algun d'aquests tres escenaris. La fira d'un poble d'Andalusia en ple mes d'agost amb la calor, el Pol Nord, missió ecològica rara i el Congrés dels Diputats.
Hosti, és que m'agraden molt. Jo, no sé, m'agradaria anar als tres, fer els tres bolos, diguéssim. Evidentment que són tres reptes i tres significacions. La fira del poble d'Andalusia, jo crec que allà connectaríem per lo popular, diguéssim, no? Allà trobaríem la manera segur i hi havia un moment que me recordo amb Peter Brook una vegada que estaven assajant, llavors va obrir les portes de tot el tràfic i del que sentia fora, diu, i ara ho hem de fer amb això, doncs vull dir que, perquè al final és vida, o sigui que ho hauríem d'inventar i estic segur que aquests autors i evidentment l'equip d'intèrprets que som, crec que ho aconseguiríem. No hem d'aconseguir el silenci, hem d'aconseguir només ser atesos també, i estic segur que es podria aconseguir evidentment amb unes poesies més que en altres, però vaja, amb una que toca a mi, que és con 10 cañones por manda, viento en popa de vela, no corta el mar, sinó vuela un velero bergantín. O sigui, que segur que seríem escoltats. Clar. En el Pol Nord, bé, seria una cosa, diguéssim, més... és de suposar que estaríem coberts i que no passaríem fred, no?
Reservar-vos de la cosa així inhòspita.
Sí. Bueno, jo crec que allà ens serviria per ser més quirúrgics, o sigui, per ser, diguéssim, en aquest sentit, més germànics, o sigui, per posar en valor el gran, diguéssim, la gran habilitat formal que tenen també aquests poetes i aquestes poetes.
L'art, la cosa metronòmica dels versos, no?
Exacte, perquè això també és una filigrana que també és molt important de poder posar en valor, no? I en el Congrés dels Diputats, o sigui, jo penso que seria una lliçó de amb perdó, no per nosaltres, sinó pel que diem, una lliçó de vida, de realment d'anar i de remoure de que estem d'estar, de que la cultura és l'eina per realment fer créixer una societat, no? I crec que no l'única, perquè evidentment, però hi ha tres valors fonamentals, un que és la sanitat, l'altre que és l'educació i l'altre que és la cultura, i que la cultura irrompi en aquest lloc que jo penso que tot sovint hi ha allò que diem que hi ha molt de teatre, deies tu, però jo diria que hi ha mal teatre, no? El teatre bo és el que apela, diguéssim, a l'ànima, el que apela, diguéssim, a la veritat, a l'essència, i crec que això aniria molt bé de la mà d'aquests grans mestres que són els poetes romàntics del segle XIX.
Bravo. Doncs, canciones d'amor, de desamor i de pirates, deixa't enamorar per les nits d'estiu del romanticisme del segle XIX sota els estels al Teatre Grec, les nits del 15 i 16 de juliol. Lluís Omar, moltíssimes gràcies per visitar l'Escenaris Volàtils.
Gràcies, ha estat un immens plaer, gràcies.
Ens veiem al Grec.
Ens veiem al Grec.
I amb la visita del gran Lluís Omar, acomiadem ja aquest Escenaris Volàtils 2024. El podcast expandit sobre el teatre i les arts vives, nascut de la gran comunió entre Grec 2024 Festival de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, més la seva ràdio, aquesta Ràdio Maconda, et fem reverències clàssiques i danses contemporànies mentre movem la maneta commoguts, agraint-te que ens hagis escoltat i que t'estimis com nosaltres el teatre, la cultura, la ciutat, el talent i les arts. Fins aviat, canta aquest corus de veus format per la Montse Pozo, el Julián Figueras, l'Anna Sánchez Melero i aquest qui us ha parlat, l'Albert Fernández. Ens evaporem fins al nostre proper Escenaris Volàtils, especial Barcelona Mestissa, un esdeveniment de ràdio vinculat a la gran nit de música que s'ha de consumar al Teatre Grec aquest 22 de juliol. Uns dies abans tindreu el podcast. Entretant, volatilitzem ja aquesta orquestra de veus i músiques i idees, invocant el silenci per trobar-nos entre bambolines i ovacions als escenaris i patis de butaques del Grec 2024.
La gran corona li tapa els ulls, el cetre d'or li pesa massa i està amb vaixets que per allà en va, arrossegant la llarga capa com un joguet. Que estàs vestit amb les robes de qui jugava com un ninot. Que estàs vestit amb les robes de qui jugava, com si el gener pogués florir.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.